Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Arrenca la jornada de partits de seleccions, una jornada que, per on està ubicada el calendari, la carrega el diable. Queden 2 mesos de competició i un petit trencament muscular et pot deixar fora de combat. Així que m'imagino els aficionats al futbol aquests dies gaudint de bons partits de seleccions, però creuant els dits perquè cap de les estrelles del seu equip prengui mal. El Barça al matí ens deixa 2 notícies. El Barça Osasuna, ajornat per la mort del doctor Miñarro, es jugarà el dijous 27, dijous que ve. L'altra notícia, tampoc és cap sorpresa, és que l'equip acabarà la temporada a Montjuïc. Ja ha comunicat al club als seus socis que poden extendre l'abonament per Montjuïc fins a final de temporada. Per tant, no hi haurà retorn al Camp Nou encara, com era d'esperar. La selecció espanyola s'enfronta avui als Països Baixos, a Rotterdam. És partit d'anada dels quarts de final de la Nations League. Recordo, amb Espanya tenim Cubarsí, Pedri, Olmo, Yamal i Ferran, que serà un dels descartats. I al davant, Frenkie de Jong. També avui juga Koundé en França contra Croàcia i aquesta matinada Rafinha s'enfrontarà amb Brasil contra Colòmbia. Notícia important a l'Espanyol, notícia Quique Iglesias. Si l'Espanyol es manté a primera, Manolo González té garantida la continuïtat a la banqueta blanquiblava una temporada més. I també tenim notícia, el Girona ha passat pel quiròfan Brian Hill per operar-se del genoll dret. Per tant, adeu a la temporada. Atenció que després ens atendrà el president del Girona, Delfí Geli. El Barça femení ha posat peu i mig a les semifinals de la Champions després de golejar el Wolfsburg 1-4 en el dia en el que molts vam descobrir a Sydney Schertenleib, la jove jugadora suïssa que va sortir i va fer un golaç per l'escaire espectacular. El partit de tornada dijous que ve al Johan Cruyff. A l'Espanyol, classificat per la final de la Copa Catalunya després de golejar el Barça per 5-0 a la Dani Jarque. L'Espanyol va utilitzar jugadors del filial, més Pablo Ramón, al Barça una barreja de suplents de el filial, juvenils i fins i tot algun cadet. Estem pendents a aquesta hora que en qualsevol moment se sàpiga qui serà el proper o propera president o presidenta del COI. Hi havia 7 candidats, el tema està entre Joan Antoni Samaranch, Sebastián Cou o Kirsty Coventry. En bàsquet, avui arrenca la Copa de la Reina a Saragossa, avui juga l'Uni Girona al seu partit de quarts de final contra el Guernica a 7:15. Després trucarem al president del Joventut, Juanan Morales, que s'ha presentat o s'han presentat als actes del 95 aniversari de la penya. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, per qui patiu més en aquesta aturada? Sempre tocant fusta, eh? Per Pedri, el 64%, per Rafinha, el 9%, per Yamal, el 23%, i per Lewandowski, el 5%. En clau espanyol, és Manolo González el millor entrenador que pot tenir l'equip? Esteu votant que sí, el 84%, que no, el 16%. I en clau Girona, és bona temporada si l'equip acaba a mitja taula? Creieu que sí, la immensa majoria, el 88%, que no, el 12%. Jorge Martínez està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, arrenca l'Esports Cope d'avui dijous, el primer Esports Cope de primavera. Ja és primavera, encara que no ho sembli, perquè continua tapat i continua plovent. Comencem el programa parlant del Barça, que hi ha notícies importants. Al matí ens deixa informacions importants. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Acabem de saber fa uns minuts que el Barça Osasuna es jugarà dijous que ve.
Desestimats els recursos dels dos equips, el comitè de segona instància manté la resolució del jutge de competició i l'equip blaugrana rebrà dijous vinent, dia 27 de març, els rojillos el proper dijous. També comunica que s'esgota la via federativa, així que ja no es pot recórrer més aquesta decisió. El gran problema per Hansi Flick, i d'aquí ve el cabrets del Barça, és que no tindrà ni Araujo ni a Rafinha, que hauran jugat menys de 48 hores abans a Sud-amèrica amb les seves seleccions. L'única via perquè estiguin seria o que a l'estar percebuts vegin una targeta groga al primer partit o que directament Uruguai i Brasil els hi veren si és que volen els seus seleccionadors. Osasuna perdrà el camerunès Fablien Boyomo, i que és titular indiscutible, i recordem que Íñigo Martínez està ara mateix lesionat, veurem si arriba, i Casado és baixa de 2 mesos, així que tampoc hi serà. L'alt partit que també preocupava Osasuna, l'Atlético Osasuna, que s'havia de jugar el dia després, el divendres, passa diumenge 30, que és el mateix dia que el Barça jugarà contra el Girona a un quart de 5 de la tarda. Recordem també que dijous vinent, en teoria, el Barça femení inicialment volia jugar la tornada de quarts de final de la Champions a Montjuïc, clar, ja ho van descartar i va passar el Johan, deien en aquell moment, per la gespa, perquè no es fes malbé la gespa de l'Estadi Olímpic.
Doncs ni el Barça ni Osasuna volien jugar dijous que ve, però aquest partit jugarà dijous que ve finalment. També aquest matí hem sabut, Víctor, encara que ja ho teníem més que assumit, que el Barça acabarà la temporada jugant a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, s'ha fet oficial amb el comunicat del Barça que ha enviat el correu electrònic dels socis que tenen el passi d'aquesta temporada a Montjuïc. Ho ha fet vora l'una de la tarda i allà es feia oficial perquè els hi deia el Barça que si volien podien ampliar, i ja estava disponible ampliar el seu passi de temporada a Montjuïc fins al final de la temporada, fins als últims partits de Lliga i Champions que es puguin jugar a Montjuïc. És a dir, ja reconeixia el Barça ja que no tornarien al Camp Nou. No hi ha tornada enrere, es jugarà segur a Montjuïc fins a com a mínim el mes de maig, i recordem que el mes de maig hi ha 2 partits, el Villarreal i el Clàssic contra el Madrid, que es poden jugar perquè els Rolling Stones van cancel·lar el seu concert. Tenien idea inicial de fer el concert, de fer un concert a Montjuïc, no ho fan, així que queda alliberat Montjuïc i així el Barça podrà acabar la temporada ja.
I encara, Víctor, una cosa més, que ahir us parlàvem aquí de l'estrena del documental sobre el cas Reus i de la implicació de Joan Laporta en aquest cas, doncs el president del Barça acaba de fer un comunicat.
Sí, ara a les 3 de la tarda comença dient al president Laporta: s'utilitza el meu cognom ja en el títol amb afany propagandístic i sense el meu consentiment. Fa de 4 apreciacions, 4 punts. El primer diu: el documental està ple de falsedats, de mitges veritats, injúries i informacions tendencioses que no responen a la realitat i que atenten contra la meva honorabilitat i contra la del club que presideixo, és a dir, la del Barça. També diu que aquest documental és una mostra més de l'intent d'influir mediàticament en processos judicials i d'una opinió que atempta contra la meva persona, i acaba dient al quart punt que davant d'aquesta situació es reserva el dret de formular les accions legals oportunes tant contra els autors com als col·laboradors i també contra aquell que faci una difusió injuriosa o esbaixada dels fets d'aquest documental del cas Reus.
La reacció de Laporta a l'estrena d'aquest documental, ahir sentíem aquí les reflexions del seu director. 3 i 13, avui juga la selecció espanyola. Contra els Països Baixos, a 9:15 la cita, és partit d'anada dels quarts de final de la Nations League. El partit es juga a l'estadi de Cuip, a Rotterdam. Anem cap allà amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Oye, aquí sigue lloviendo, por allí, ¿qué tal?
Aquí todo lo contrario. Os damos envidia, por fin, después de muchos días en Madrid sin ver el sol. Hace un día espectacular, creo que 16 grados, ni una nube, luce el sol. Gente en las terrazas, así que una auténtica maravilla.
Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ayer hablábamos con
Hay que irse al norte, hay que irse
claro,
al norte.
Ayer hablé con una futbolista española que juega en el Hoffenheim en Alemania y me decía lo mismo. Aquí hace un solazo tremendo y aquí no sé qué está pasando, Miguel Ángel.
A ver si al final nos hemos equivocado de país.
Bueno, vamos al partido, Miguel Ángel, que es un gran partido de fútbol entre dos grandes selecciones en un escenario guapo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, no nos hemos enfrentado tampoco muchas veces a Países Bajos, pero el gran recuerdo de la final de Sudáfrica, luego se vengaron en el Mundial de Brasil, nos metieron 5, muchos amistosos, y luego partidos oficiales en la fase de clasificación para la Eurocopa del 84. Les ganamos en España y perdimos aquí en su país. Es un partidazo, como dices, aunque la selección de Koeman tiene varias bajas, especialmente en defensa. No están Aké, no está De Brick. el futbolista del Inter, tampoco está Dumfries, ayer se cayó Gravenberch, el futbolista del Liverpool, no está Schouten, el del PSV. En definitiva, bueno, que tienen bajas. Va a estar Frankie de Jong, que ayer ofreció rueda de prensa junto al seleccionador. Ha vuelto Memphis Depay, que está ahora en Brasil jugando al fútbol, que no era convocado desde la Eurocopa y que está en la convocatoria. De Kuip se va a llenar, por supuesto, va a haber 2.500 aficionados españoles en las gradas y es un partidazo. Sí, España, por orientar, porque evidentemente metidos en Liga y en Champions mucha gente se despista, si España supera esta eliminatoria jugará la Final Four después de la final de Champions, fechas 4, 5 y 8 de junio, y si pasamos nos enfrentaremos al campeón de la eliminatoria entre Francia y Croacia. Y si nos echan, pues ya iniciaremos el grupo de clasificación para el Mundial y tendremos dos partidos en junio, uno en Finlandia y otro en casa contra Malta.
¿El 11 de España lo tienes claro, Miguel Ángel?
Yo creo que sí, creo que me equivocaré poco. No está Ferran Torres al final entre los que se visten, porque arrastra un golpe del partido en el Metropolitano, ya lo dijo el seleccionador en rueda de prensa, y en principio tres del Barça en el once inicial, que yo creo que va a ser Unai Simón en la portería, lateral derecho sería Pedro Porro, el izquierdo Cucurella, los centrales Cubarsí y Lenormand, doble pivote para Fabián y Zubimendi, y a partir de aquí, pues Lamine a un costado, Nico al otro, engancharía a Pedri y arriba Álvaro Morata.
O sea que se quedaría del Barça Olmo en el banquillo. Yo tengo ganas de ver la dupla Cubarsí-Asencio, Miguel Ángel.
Sí, sí, el otro día conocimos a Pau Cubarsí en el partidazo, tipo extremadamente educado, respetuoso, aparte de un gran jugador, pese a su juventud, y él también lo dijo, ¿no?, que cree que podrían firmar una buena dupla. Bueno, son centrales jóvenes los que están aquí. Cubarsí tiene 18, Hausen tiene 19, Asencio tiene 22, el más veterano es Lenormand, que tiene 28. Respeta un poco la jerarquía del futbolista del Atlético de Madrid, pero sí, quién sabe, a lo mejor de aquí al Mundial, vete tú a saber, pues Cubarsí y Asencio pueden ser la pareja de centrales.
Tienen toda la carrera por delante. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, os escuchamos con atención después. Que vaya muy bien, un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Ha donat bastant que parlar els darrers dies la situació d'Íñigo Martínez, inicialment convocat per aquests partits, després desconvocat per lesió. Ahir, evidentment, es va referir al tema a la roda de premsa prèvia al partit al seleccionador Luis de la Fuente.
Yo hablé con Íñigo cuando tuve que hablar, pero por supuesto que nos va del parte de médico, Javier. Es que es definitivo, pero con total normalidad. Hay un parte médico, insisto, hay una lesión. También el mismo parte médico está de Cubarsí, no habéis dicho nada, y es exactamente igual Casado. Como otros compañeros. Casado. Y es eso, es un parte médico que el jugador no puede estar en condiciones. Y nosotros, como tenemos muy buenas relaciones, el cuerpo médico, con todos los cuerpos médicos de todos los clubes, y siempre pensamos, como lo he dicho una y otra vez, en la salud del futbolista, pues estimo oportuno que es conveniente que no venga. Con total normalidad.
És el que va explicar Luis de la Fuente sobre el tema d'Íñigo Martínez. Avui el rival, l'Holanda de Koeman i de Frenkie de Jong, que avui, com ens deia el Miguel Ángel Díaz, serà titular amb Holanda.
Bueno, es un partido especial porque voy a jugar contra muchos compañeros de mi club. Y fuera de eso, también la selección española es un equipo extraordinario que juega muy bien al fútbol. Y tengo muchas ganas ya de jugarla. Sí, hemos hablado en el vestuario y ya sabes cómo va eso, que estás bromeando un poco con ellos y no, va a ser un partido guapo mañana.
Pendents, per tant, d'aquest Països Baixos-Espanya, a partir de 8:45, el tiempo de juego arrenca a les 8 del vespre, i José Luis Gil, hola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
De què més hem d'estar pendents?
Doncs mira, de la Croàcia-França, perquè d'aquesta eliminatòria sortirà el nostre rival, si és que accedim a les semifinals. Partit d'anada al territori croat, Koundé, intocable en el lateral dret de França, una França on torna Mbappé i Dembélé està en gran estat de forma. Modric, per cert, apercebut per targetes. També a les 20:45, Itàlia-Alemanya. Itàlia no guanya els alemanys des del 2012, però Alemanya arriba amb les baixes de Ter Stegen, Wirtz, Havertz o Füllkrug, entre d'altres. D'aquesta eliminatòria, Itàlia-Alemanya surt l'organitzador de la final a 4 d'aquesta Nations League. I també a les 20:45, Dinamarca-Portugal. És el tercer partit del nou seleccionador danès, Brian Riemer, al capdavant de l'atac portugués Cristiano Ronaldo. Dintre les eliminatòries, per la permanència a les Lligues A, Tenim també avui un Ucraïna, amb els gironins Sigankov i Krapitsov, davant de Bèlgica, on la notícia és el retorn de Courtois. Deixem Europa, creuem l'Atlàntic, fase de classificació mundialista. Arrenquem. Ordre cronològic a la mitjanit amb el Paraguai-Xile. I continuem a la 1:45 amb un Brasil-Colòmbia. Recordem, Rafinha a una targeta de complir cicle.
No, el Barça li aniria de fàbula que la veiés.
Ja, però és que el següent partit és un Argentina-Brasil. I que això sempre ve de gust jugar-ho. Tornava Neymar, al final no tornarà Neymar. Dorival Júnior, per ser en la roda de premsa prèvia, cobrant-se factures davant la premsa al voltant del gran moment de Rafinha.
Només els recordaré a vostès que a la Copa Amèrica molts criticàveu les actuacions de Rafinha i que el mantingués a l'11 titular. Ara és el contrari. Demaneu que Rafinha no surti de l'equip. És qüestió que tot es vagi veient amb calma i valorar el treball de cadascú i la seva evolució.
Un treball i desenvolupament de cada un.
A les 2:30 d'aquesta matinada, Perú-Bolívia. Recordem, d'aquesta fase de classificació sud-americana, dels 10 participants, 7 van al Mundial. Fins a les 10 de la nit de demà no tindrem l'Equador-Venezuela, així que el repascarem a la peça de demà.
Perfecte, 3:21, de seguida més futbol.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Són Esports Cop en la sintonia de la Champions femenina. Parque Eduardia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El Barça ha posat peu i mig, podríem dir que pràcticament els dos a les semifinals, eh?
Sí, exhibició i pas de gegant del Barça per estar a les semis de la Champions després de superar 1-4 al Wolfsburg en l'anada dels quarts de final. El conjunt de Pere Romeu ja sap el que és guanyar el Volkswagen Arena. Mai abans ho havia fet i ahir va sumar un excel·lent partit amb Jan ocupant a lateral dret per lesió d'una Valle i amb una jugadora Sydney que va camí de ser una futura estrella de 18 anys.
Vaya golaç va fer, eh?
Golaç que s'ha fet viral per l'escaire, espectacular, eh? Colàs de la jugadora de Suïssa, del planter que té molt, molt bona pinta per sentenciar l'eliminatòria. Amb el gol de Girka en pròpia porta es va arribar al descans, a la represa el Barça en va tenir prou amb 10 minuts per golejar un Wolfsburg en hores baixes i que no té res a veure amb aquell equip que va arribar a la final de fa 2 anys. Els gols d'Irene Paredes i de Salma deixen el conjunt blaugrana a tocar de la seva 8a semifinal de Champions. Seria la seva 7a consecutiva. És la veu del vestidor, mig de Pere Romeu i d'Irene Paredes, destacant la millor versió de l'equip a Europa.
Hem mostrat una versió col·lectiva molt bona. Molt content amb el partit perquè s'han fet les coses que tocava fer. S'ha fet amb una eficàcia molt, molt alta i hem tingut el control absolut durant els 90 minuts. Així que content.
Bueno, estem molt contentes, però esto no está hecho. Es verdad que hemos hecho un partido muy, muy serio. Creo que es merecido el resultado. Pero eso, el primer partido, por supuesto, estamos más cerca, pero habrá que hacer a la vuelta un partido muy serio también para consolidarlo.
És el primer assalt, diu Irene Paredes. La tornada, compta amb aquest tema, perquè serà el dijous que ve, el dia del Barça-Osasuna, a 6:45 de la tarda al Johan. Qui també té un peu i mig a la següent ronda de la Champions és el Manchester City, que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semis, després de superar 2-0 al Chelsea, amb 2 gols de Midemà a la segona part.
I semifinals de Copa Catalunya, Víctor, que vas estar ahir present a la Dani Jarque, a l'Espanyol, a la final, després de golejar el Barça per 5-0. Aquest marcador s'explica per que l'Espanyol va fer un equip amb futbolistes més fets que el Barça.
Sí, i dirigits per Manolo González, que eliminava el Barça de Sergi Milà, l'entrenador del filial, que evidentment el que està pensant és en el seu partit de divendres, visiten l'Atlètic B i s'estan jugant la salvació de la categoria. Estan a 7 punts ara de la salvació. Doncs l'Espanyol arriba a la final després d'aquest 5-0 la Dani Jarque. Només en el primer quart d'hora 3 gols ja de l'Espanyol, amb diversos errors defensius i el més notori, que també ha sortit a xarxes i s'ha vist doncs, l'errada del punt porter Max Bonfí, del porter blaugrana que Farresa havia entrenat i Flick l'havia pujat al primer equip per entrenar un dia, doncs s'empassa el xut de José Ángel i és l'error més destacat. Al final, 3 gols al davanter del Bemingo, un de José Ángel i un del Mansa. L'autor del hat-trick valorava així la golejada a l'etern rival.
Hacía falta los goles, que venía un poco en una racha rara, pero contento sobre todo. Lo hemos afrontado como cualquier otro partido, hemos competido como si fuese tu rival cualquiera y nada, de la misma manera que si hubiese venido gente del primer equipo. Al final salimos a jugar de la misma manera, para nosotros es un derbi, al final es importante, pero no deja de ser otro partido más. Al final es una final, igual que todas las competiciones, todo lo que sea bonito de disputar.
I s'ha de destacar l'Espanyol, que va jugar els seus primers minuts amb la samarreta blanc i blava, Pablo Ramón, el central fitxat de l'Iberi que sortia de lesió, i que el rival de l'Espanyol a la final de la Copa Catalunya serà o el Girona o l'Andorra.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I abans del debat, una cosa més. Juan Carlos Unzué, ahir al partidazo, una lliçó de vida més.
Yo le he dicho, empezando a María, mi mujer, y al resto de la gente que tengo muy cercana, creo que lo único que no merezco ese día que ya no esté, es que sientan pena o que sientan tristeza porque yo no esté. Creo que no me lo merezco. Entonces, a mí me gustaría que ese duelo, que entiendo que es muy particular y muy personal, sea lo más rápido posible, lo más corto posible, y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado.
Unzué al partidazo. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Juan Carlos Unzué. Unzué i la seva conversa amb Juanma Castaño i a la nit al partidazo de COPE, al primer pis d'una casa d'un carrer a Esplugues. Un gran saló amb decoració minimalista on entra la llum del carrer. Uns metres quadrats on conviu una parella, el Juan Carlos i la seva dona, la Maria, per compartir des de fa uns 6 anys una forma de vida molt diferent a la majoria de llars. Diferent, però intensa i plena. Perquè l'Unzué sap que la seva vida té una curta data de caducitat. Ell i els seus ho saben des del moment que el van diagnosticar amb la malaltia d'ELA. Va ser el juliol del 2019, encara que feia temps que el cos de l'Unzué li enviava senyals que no funcionava com cal. I a partir d'aquí, Juan Carlos és capaç de controlar la seva situació, contagiar la part positiva a la seva família i als seus amics i lluitar des de la seva privilegiada posició per tot el col·lectiu de malalts d'ELA i donar visibilitat. El seu compromís del dia a dia era doble, viure amb positivitat cada minut seu i ajudar tot el col·lectiu fins a aconseguir que s'aprovés la llei a l'octubre de l'any passat. Unzué li deia ahir al Juanma que estava agraït a la continuïtat que li hem donat als mitjans de comunicació i ens posa els deures per continuar. Igual és més complicat continuar sense la seva figura i l'energia de líder Juan Carlos Unzué. Mentretant, ens dona, com sempre, lliçons de vida. Sap que la mort forma part del seu període de vida fins ara 57 anys i segurament que els últims 6 anys li han omplert més que altres períodes de la seva vida. És intel·ligent, sap que viurà un temps limitat per la seva malaltia, ha fet tot i més del que havia de fer a la vida i deixa un legat als seus i a la societat, llegat que únicament poden deixar els escollits. I la seva mare, 98 anys, des de Navarra, orgullosa del seu fill. Ho estava molt quan va sortir de Pamplona amb 20 anys per jugar al Barça, però més orgullosa fins i tot d'estar ara de la darrera etapa del seu fill, Juan Carlos.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:28, pausa i de seguida el debat amb el Senabre i el Júnior Minguella.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. I ànims, que ja és primavera, encara que no ho sembli,
Ostres, ara que començava a nevar i començava... Bueno, jo he estrenat la temporada de neu fa poc.
Sí?
Sí. A mi això de la primavera, la sang altera.
Jo avui venia cap a la ràdio, Dani, amb la moto mullant-me i un cel gris i tal, i pensava, la primavera on està? No la veig per enlloc.
A mi la pluja m'encanta, però clar, òbviament jo no vaig amb moto i no vaig a patir cap contratemps. Però ja, si d'aquí 4 dies tenim ja l'horari aquest d'estiu...
És veritat.
Farà sol a les 8 de la tarda, vull
dir. Sí, ara al final de mes canvia l'hora, sí. Comentem d'entrada, si us sembla, les dues notícies del matí. El Barça, Dani, el Barça-Sassuna jugarà dijous que ve. És un tema que tenia una solució complicada, però al final es manté la decisió inicial del jutge de competició, que és una solució que no agrada ni al Barça ni al Sassuna.
A mi em sembla un desastre que el puc entendre, però un desastre. Vull dir, òbviament no tenia cap esperança perquè hi havia precedents molt pitjors. Hi ha un partit de la Reial Societat que la Reial Societat té 14 baixes i tot i així el jutge únic l'obliga a jugar en aquella data. Per tant, si la Real amb 14 baixes la van fer passar pel tubo, el Barça, per molt Barça que sigui, vull dir, jo esperava que no hi havia... No hi havia cap esperança de canviar-ho. Ara, dit això, em sembla increïble que l'explicació per la qual no juga a les dates que volen Barça i Sassuna sigui perquè adultera la competició, com si que no jugui Araujo i que no jugui...
També l'adultera, no?
Clar, és que l'adultera molt més. O Sassuna també té algun jugador que no pot jugar, però des del punt de vista del que ens importa a nosaltres... que és Araujo i Rafinha, ni més ni menys. A més, Araujo, amb la baixa d'Íñigo, és encara més important. A mi em sembla que això adultera molt més la competició que posar aquest partit entre l'última i la penúltima jornada.
A més, hi havia un precedent de jugar-se un partit entre última i penúltima, que és un Celta-Real Madrid de fa algunes temporades. Júnior.
A veure, entrem en un debat complicat, perquè ajornar aquest partit a l'última o penúltima jornada... evidentment també pot suposar, o sigui, imaginem-nos que és el Madrid. Bé, ja tots podem pensar, ui, és que ens va d'un punt, comprem el partit, etc. Llavors, jo crec que el gran problema és la saturació del calendari i la quantitat de partits que tenim en els últims temps. Llavors, a partir d'aquí...
Que no et deixa forats, no et deixa forats.
No et deixa forat i ens hem d'aguantar, i ja està. La part positiva, doncs, amb tots els respectes per l'equip contrari, és contra l'Osasuna, tu.
Llavors... Que té alguna baixa també, perquè també té internacionals i tal, vull dir...
Doncs ja està. I al final ho hem d'acceptar i ja està. Al final es va suspendre per causes majors, crec que ben fet. I hi ha factors en el futbol i a la vida que no es poden controlar. I aquest és un d'ells. Per tant, jo no li donaria més importància. Anem a jugar en les condicions que toquen. No ens beneficia ni a nosaltres ni a ells, i crec que aquesta és la part positiva i que fa que sigui igualitari per tots.
Ja ho vèiem a venir, o ja ho teníem més que assumit, Dani, que el Barça acabaria la temporada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i avui s'ha confirmat. Aquí la pregunta és quan tornarà al Camp Nou.
La pregunta és si començarà la següent, perquè el més normal, òbviament, és que el Barça torni a demanar jugar 4 o 5 jornades fora, però, vale, però un cop passen aquestes jornades... el Camp Nou hi serà el mes de setembre? Jo crec que no. Jo crec que ens anirem al novembre o desembre, però és un desastre en el que s'han posat ells sols. Ningú els va posar una pistola al cap perquè donessin cap data. Es van apressurar a dir que sí, que abans que acabi la temporada anirem a Montjuïc, i ara es confirma el ridícul. Sempre dic el mateix, de totes les tecles que ha tocat aquesta directiva, té molta sort d'haver tocat molt bé la tecla de Flick, perquè totes les altres costa molt trobar-ne una normal, molt.
I Júnior, sort que els Stones, sort que van cancel·lar la gira, perquè si no tindríem un problema de dimensions descomunals.
Són uns grans culers, els Stones.
Sí.
Van cancel·lar la gira per fer-li un favor al Barça.
Un pollastre espectacular, però vamos, és que jo encara no em crec qui es creia que al gener estaríem jugant al Camp Nou. És que no té cap mena de sentit. I nosaltres... o la gent en general només parla de la falta de càlculs, el desastre, de que si s'han ficat en aquest pollastre i solets, amb la reforma del Camp Nou i tal, però ningú parla de les repercussions econòmiques de, sí, sí, d'aquesta obra. Sí, sí. Que és el més complicat. Jo crec que s'hauria de fer d'una altra manera. I si no es podia fer, doncs no es podia fer. Vull dir, no sé, Dani, a tu potser t'agradaria viure a Londres amb una casa de 1.000 metres quadrats. Bueno, sí, potser bé. No tant, que ets més humil. Però no, oi que sé. No ho fas?
No puc.
Sí, no ho sents.
Clar, no puc.
Evidentment, doncs ja està. Doncs al final, amb la gestió d'un club, doncs és una mica el mateix.
Arrenca la jornada de partits de seleccions i més que mai tocant fusta, Dani, perquè és una aturada...
He contestat l'enquesta, sí? d'Esportscope.
I què has contestat?
Just en quan l'heu penjat, he votat Lamine Yamal, però he dubtat entre Lamine Yamal i Pedri, que després he vist que era el que més havia votat la gent, o en aquell moment, quan jo ho he vist, era
continua,
el que
més votava
l'audiència. Evidentment toquem fusta sempre en totes les aturades, però aquesta més, perquè entrem en el tram decisiu de temporada i no és el mateix que... Imagina que es lesiona un jugador de qualsevol equip, és igual, un mes o un mes i mig.
Estàs llest. Ja
clar,
està.
No és el mateix a l'octubre o al setembre que ara, que et ve tot, la Champions, els partits decisius de Lliga, etc. I jo he votat Lamine perquè crec que és el més diferent, el més difícil de substituir, perquè no hi ha un altre com ell, però Pedri també compliria bastantes aquestes... condicions. Potser pots pensar que Frenkie de Jong podria intentar fer el que fa Pedri, no ho sé, però el que fa Lamine no ho pot fer ningú. Per tant, desitjo que no es trenqui ningú, però especialment ell.
La pregunta, Júnior, sense... Faltaria més voluntat d'agafar ningú, no, però qui us fa més por que prengui mal? Pedri, Rafinha, Yamal o Lewandowski?
Jo crec que... jo que sóc fan de Bola de Drac, m'agradava molt quan es fusionaven el Goku i el Vegeta. doncs crec que aquí passa el mateix amb el Pedri i el Lamine.
Pedrin.
Com?
Pedrin i Amal.
Sí, exacte. Llavors crec que qualsevol dels dos que falli, a l'equip ho notarà. I quan estan els dos bé dintre del camp, és un espectacle. Crec que és la simbiosi perfecta. Sí, sí. I és la gran virtut d'aquest equip.
Molt bé.
Dit això, que gràcies a ells dos estem on estem.
El partit està bé. Avui és guapo. El Països Baixos, Espanya, és xulo.
Aquí ja saps que sempre el Joan Batllori és un gran defensor del futbol de seleccions,
sí,
i jo,
a mi m'agrada, sí,
jo
sí,
ho soc a les Eurocopes i als Mundials, però sincerament...
Nations League no?
Nations League és un trofeu de None o de la galleta que s'han inventat aquí per quadrar.
Per aturar el calendari.
Òbviament molt a més Espanya-Holanda que si fos Espanya-Eslovènia o Espanya no sé què, però per mi segueixen sent dates que ens podíem estalviar.
Amics, a passar bona primavera, que la sangre altera. Júnior, Dani, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Adéu. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Míster Manolo, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Estàs igual de convençut ara que l'equip aquest any mantindrà la categoria o...?
Sí, estic molt segur. Penso que l'equip ha competit amb un calendari molt complicat fins ara i no l'hem perdut la cara a la competició, tenint algun dia puntual.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:38, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Encara moltes coses que explicar i protagonistes importants per escoltar. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Aquest home que acabem d'escoltar, Manolo González, és notícia a l'Espanyol.
Sí, perquè segons ha pogut saber aquesta redacció, Manolo González té garantida la seva continuïtat a l'Espanyol la propera temporada en cas de permanència. És a dir, que així serà, perquè estem convençuts, com ho està ell, de que l'equip es salvarà. En la negociació de l'actual contracte, que es va fer tot just assolir l'ascens la temporada passada, es va pactar i signar un any més de contracte de compliment, atenció, obligatori per les dues parts. Res d'un més un opcional. No hi ha assignada cap clàusula alliberadora. És evident que si Manolo i el seu equip aconsegueixen, i més amb aquesta plantilla, el repte de la salvació, doncs s'haurà guanyat aquest any i potser ja ho veurem, una renovació més a llarg termini. Però això serà qüestió de veure-ho durant el mes de juny, juliol, amb Garagarza de per mig. En cas de descens, la vinculació, evidentment, amb Manolo a la banqueta, la vinculació acabaria el 30 de juny. Cal recordar que el descens està un punt per sota, 11 partits per davant, el proper d'aquí a 9 dies contra l'Atlètic de Madrid a Cornellà, avui de reentrenament, l'Espanyol afronta ara 3 dies de festa.
Manuel González, l'home notícia a l'Espanyol, i al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
L'home notícia al Girona, en aquest cas mala notícia, és Brian Hill.
Sí, que ha estat operat avui a Madrid, operat d'aquest trencament del lligament lateral extern del genoll dret, del que venim parlant ja des de divendres, gairebé una setmana, perquè ens va explicar Mitchell que no entrava a la convocatòria davant el València. Ell mateix va explicar que era una lesió greu. I per què s'ha dilatat tot tant? Perquè recordem que Brian Hill no pertany al Girona, està cedit pel Tottenham, va revisar-se amb el doctor Ramon Cugat Brian Hill, però després el conjunt anglès va dir que volia una segona opinió i això ha fet que s'hagi dilatat tant. Operat, 4-5 mesos de baixa. És oficial, ho ha comunicat el Girona. Òbviament, es perd el que queda de temporada i després aquesta incògnita que hi ha sobre el futur de Brian Hill, que realment està rendint a un molt bon nivell al Girona. Veurem què passa. Té una opció de compra al Girona a final de temporada.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, Delfí Geli. President, bona tarda.
Hola, molt bones tardes.
Que sempre és bon moment quan tenim una aturada per partits de seleccions per fer una mica de balanç i en fi, Delfí, que toca agafar forces per encarar el tram final de la temporada, eh?
Sí, la veritat que descansar una miqueta, els jugadors que no tinguin seleccions i intentar que els que han sortit amb la selecció pues, tornin en perfectes condicions per poder jugar ja el següent partit.
Com encarem aquest tram final de temporada? Perquè s'ha quedat el Girona ara mateix en una mica una terra de ningú, no? Està, la zona baixa, afortunadament, està lluny, el tema d'Europa està complicat, estem una mica a mig camí de tot, no?
Bé, sí, és cert que en les últimes jornades no hem sumat gaires punts, ens està costant, bueno, com a tots, però ens està costant guanyar. Hem fet els últims 3 partits, no, hem fet empats i crec que hem estat quasi en tots molt a prop de la victòria i se'ns han no ha pogut ser. I bé, al final això es tracta de sumar punts, de ser eficient en les àrees i en aquest últim tram no l'hem sigut gaire i bé, al final te provoca que estàs una mica així en situació de que no estàs salvat perquè no tenim els punts encara que ens donin la salvació i si ho fem bé també encara hi haurà alguna opció de lluitar per Europa.
Em poso amb la teva pell, és una temporada jo crec difícil d'analitzar i de gestionar, no, Delfí? Perquè tot ho no va dir ho contamina, no sé si és la paraula adequada, però tot ho contamina la històrica temporada que vau fer l'any passat, que és irrepetible. I això afecta directament a l'anàlisi que hem de fer d'aquesta temporada. Heu jugat Champions. Alguns hem vist fa molts anys jugar al Girona a tercera divisió. No fa moltes temporades el Girona estava a segona. Hi ha gent que, igual ara mateix, gent del Girona que està decebuda, però és que tu amplies el teleobjectiu i veus la situació en la que està el Girona ara mateix i és de somni. En fi, és complicat d'analitzar tot això, Delfí.
Bé, al final les persones perdem ràpidament les perspectives de les coses i potser no som conscients de l'esforç que significa per un club com el Girona estar a primera divisió. Clar. I competir cada any a primera divisió amb tots els clubs històrics, amb els pressupostos que remen, encara que nosaltres aquest any hem tingut un bon pressupost, però no sé, no deixem de ser el Girona, diguéssim, un equip novell a primera divisió i que ha de fer camí, i el camí és estar, si pot ser, molts anys a primera divisió, i això és llarg i és molt difícil de jugar, competir a primera divisió amb els rivals que tenim. Bé, jo ho entenc, no? És possible, però nosaltres un dels respectes més grans que teníem a principi de temporada és com ens afectaria jugar a la Champions a la Lliga. I bueno, ho hem anat, crec que l'equip ho ha anat mantinguent bé, ha estat en una altra posició còmoda, si és cert que ara hem baixat una mica perquè no hem tingut, no hem acabat de tenir o saber tancar alguns partits que hem estat molt prou de la victòria, bueno, i aquesta és la nostra realitat i les temporades a vegades surten perfectes com l'any passat, a vegades no surten tan bé, i però això és el futbol i això són els clubs, i quan no m'ha passat quan jugava, ara que soc dirigent, vull dir, no canvia molt, i aquesta és la realitat del futbol.
Però per centrar el tema, el gran objectiu del Girona com a club i entitat del FIES, estabilitzar l'equip a primera divisió.
Aquest és l'objectiu essencial i que ens marquem quan comencem el dia 1 de la pretemporada, no? El dia 1 de temporada, quan comencem el dia 1 de pretemporada, i si podet ser fent bones temporades, il·lusionant la nostra gent i estant en posicions com més a dalt, millor. Però, bueno, hi haurà segurament temporades de tots que sortiran millor, altres que no surten tan bé, però l'important és ser capaços de créixer any a any.
I, president, amb un afegit, des del meu punt de vista, no sé què penses, amb una identitat molt clara, ho dic perquè des dels dirigents que heu jugat a futbol i sabeu de què va això, l'arquitecte del projecte com és el Quique Càrcel, no el descobrirem ara, i després amb una forma de jugar, acompanyin o no acompanyin els resultats amb Mitchell a la banqueta, no?
Ja, però és que aquesta forma de jugar, quan van malament les coses, és les que t'ajuden a ser millor i a superar les adversitats. És això el que la gent no entén. Si nosaltres no tinguéssim una identitat, una forma de jugar, una forma de treballar, potser a dia d'avui o no és impossible capaços de tirar tan bé com hem tirat aquesta temporada, encara que la Champions no hem tingut opcions de guanyar més partits i no els hem guanyat, però això és a l'alt nivell. I jo crec que és això que ens fa forts i ens fa que puguem ser optimistes de cara al futur, en realitat, totalment en realitat. Tenim el Quique, que és un gran director esportiu, que està totalment compromès i ens ha ajudat molt i molt a créixer, i és responsable de la situació esportiva de Girona, juntament amb el Mitchell, no?, que ens ha donat aquesta forma de jugar i que crec que és una forma que agrada a molta gent i sobretot a els nostres aficionats.
Mm-hmm. Potser també necessita això el Girona, no?, que vagin passant les temporades, òbviament a l'elit del futbol espanyol, i que la gent, que al final tots, és a dir, vivim del curtplacisme, i quan vens de, et comentava ara el Joan, de menjar caviar i d'una temporada històrica, perquè això no li pot treure ningú al Girona, doncs sempre vols menjar caviar, i a vegades hem de ser una mica més realistes de d'on vens i el present que tens, no?
Totalment, no? I jo diria que menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però el Girona, per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, que aviat és jugar a primera, i amb anys millors, amb anys en dificultats, que som un club que hem aconseguit fites importants i que a poc a poc ens anem armant i ens anem ficant les bases perquè el futur sigui molt millor, no? El club ha de créixer molt, que segurament creixerà, i això és la clau de seguir treballant per arribar a aquests objectius que tenim.
Molt bé, Delfí. Escolta, una pena perdre a Brian Hill, una peça tan important per a l'equip com ell en aquest tram final.
Sí, la veritat que sí, és un jugador que estava jugant molt, que tenia la confiança de l'entrenador i que bé, no podrà jugar el que resta de temporada. Bé, ara li hem desitjat que vagi tot bé, que la recuperació sigui positiva i que pugui tornar a ser com més aviat millor ell, i que si no pot tornar a jugar al Girona, pues, que l'important és que recuperi i que torni a tenir el nivell que ha tingut fins ara.
Hem de descartar que pugui seguir el Girona la propera temporada, o no es pot descartar?
Bé, en principi és un jugador cedit i que en principi ha de tornar al seu club d'origen, el Tottenham. Bueno, és un jugador que a nosaltres ens ha rendit, serà qüestió de parlar en el seu moment. Ara una mica estem immersos en acabar la temporada, aconseguir els punts per la tranquil·litat, i a partir d'aquí es podrà començar a planificar tranquil·lament.
Delfí Geli, un plaer com sempre, gràcies per atendre'ns i sort en aquest tram final, eh?
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche es con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Deu minuts i les 4. Parlem de bàsquet. Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Per parlar de la penya del Joventut, que ha presentat aquest matí els actes del 95 aniversari.
Sí, el Joventut, fundado un 30 de marzo del 1930, cumplirá 95 años el domingo 30 de este mes, coincidiendo con el partido, por cierto, ante el Barça en Badalona. Bajo el lema Això és Badalona, la penya LAN, desde hoy y hasta el 2030, que es cuando se celebre el centenario, el club llevará a cabo una serie de iniciativas en conmemoración del nacimiento de la entidad verdinegra. Entre ellas destacan la apertura de una tienda oficial en el centro comercial Magic, que está al lado del pabellón, pero sobre todo la organización de un torneo internacional que se jugará en verano con la participación de importantes clubes extranjeros.
Podem saludar al president del Joventut de la Penya, el Juanan Morales. President, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i felicitats per avançat aquest proper 30 de març, 95 anys que no es fan cada dia, eh?
No, no es fan i quan mires cap enrere i veus tota la gent que ha posat el seu esforç en que això sigui possible, la veritat és que et posa una mica la pell de gallina.
Sí, i el més important jo crec, president, que és que avui en dia el Joventut continua sent referent importantíssim del món del bàsquet.
Bueno, jo crec que sempre ho ha estat i avui en la presentació d'aquesta campanya d'Assos Badalona a la Penyalant hem fet menció de que és el primer club català de bàsquet en guanyar un títol europeu, el primer club català de bàsquet de guanyar el màxim títol de competició europea, fins i tot l'únic club de bàsquet de tot l'estat que ho ha fet, no? Llavors, sí, jo crec que a més d'aquest triomfs que són molt importants, jo crec que la nostra identitat i per el que tothom es coneix és per el nostre planter, per donar oportunitat per treballar als joves jugadors, i és el que jo com a president, però tota la nostra seguidors, abonats, afeccionats, són el que senten més orgullosos.
Identitat, sí senyor. Clar, si mirem enrere, el punt àlgid, l'acabes de comentar tu, és la Copa d'Europa del 94, de la que tu vas formar part, Juanan.
Fa molt d'això. Amb més cabell...
Però no s'oblida, Juan, no s'oblida.
No, per suposat que no. Però jo crec que, tot i que aquesta va ser una fita molt important, i com tu molt ben dius, va ser el pic, no? Jo crec que la història de la penya està plena de fites més grans o més petites que són les que ens han portat fins aquí. Jo crec que és el que amb aquesta campanya que hem presentat avui intentem posar en valor, intentem que tots els habitants de la ciutat, siguin o no de la penya, sentin orgullosos d'aquesta institució que jo crec que representa la ciutat d'una manera molt positiva. Jo crec que la penya és molt, molt ben percebuda arreu on anem, i la idea és que això continuï estant així.
Molt bé, Juan. Escolta, me'n recordo molt d'una vegada que vas venir a visitar-nos aquí a l'estudi, fa uns anys, en un moment delicadíssim de la penya, que me'n recordo que tu ens explicaves que estàveu a punt de desaparèixer. Aquest moment afortunadament s'ha superat, i et vull preguntar quina és la salut de la penya avui en dia.
Bueno, aquest tema també n'ha sortit avui en la presentació de la campanya. Jo crec que la salut de la penya és molt bona. Aquell moment el vam deixar enrere i va ser un moment molt delicat. Però no ha estat el primer que la penya ha tingut de delicat, no? A la seva història, jo crec que som una mica una muntanya russa, no? De sèrie dalt, sèrie baix, però sempre amb la nostra identitat i en el que volem ser. Ara mateix la penya té una situació molt més sòlida, tenim el recolzament recolzament del nostre propietari, tenim el recolzament de la ciutat i aspirem a aquest recolzament i estem segurs que si serà així continuï i es permeti portar el nom de la ciutat, el nom de Badalona arreu i fer que tots els habitants de la ciutat siguin orgullosos d'acollir aquesta institució a la seva ciutat.
L'última, president, com t'agradaria a nivell esportiu que acabés aquesta temporada?
Home, guanyant-ho tot, no? La pregunta és senzilla. Però si siguem més realistes, jo crec que ara mateix el que tenim és un objectiu més clar a nivell masculí, és ser a play-offs el més a dalt possible, cosa que encara està difícil d'assolir, i competir als play-offs. A nivell femení, l'objectiu d'aquest any, que era mantenir la categoria, ja està aconseguit, i ara mateix estem intentant arribar a play-offs, que està difícil, però crec que tots hem de ser molt orgullosos d'aquesta primera campanya de la penya màxima categoria femenina i res més que competir fins a podem arribar amb els nostres recursos i ja està, ara. Què t'agradaria? Doncs sí, jugar a la final de la CB, claro, i guanyar-la. Però, sí. Si me preguntes, però això també, quan ets nen, fas la carta als Reis, no?, i poses moltes coses i després els Reis, la seva infinita sabidoria, sí, decideixen el que et mereixes o no.
Juan Morales, president de la penya, un plaer, gràcies per atendre'ns i felicitats, eh?
Moltes gràcies.
I gràcies també al Juan Arias. Albert, rematem bàsquet. L'Uni Girona té partit de Copa de la Reina avui.
Arrenca avui aquesta competició a Saragossa, al pavelló Príncep Felip. Des d'avui fins al diumenge, defensa títol València. Obre competició l'Uni Girona a partir d'aquí una estoneta, eh? 6:45 de la tarda davant Guernica. Roberto Íñiguez, el tècnic del conjunt català, encara sancionat. Li queden dos partits, és a dir, que pot tornar a la banqueta de l'Uni si arriben
a la final.
A la final, ah, efectivament. Escoltem a Roberto Íñiguez.
Creo que llegamos como un partido más de los últimos que estamos haciendo y siempre los cuartos de final tienen mucho peligro porque juegas contra equipos que normalmente tienen poco que perder y es el caso, ¿no? Sabemos cómo es la Copa y tienes que ir pasando partidos. Si el equipo está bien con los típicos golpes de entrenamientos, que hemos tenido alguna sorpresa a última hora, pero al final todos han entrenado y con un ibuprofeno más o menos, todas vamos para allá.
6:45 de la tarda, aquest Uni Girona-Guernica, pel mateix quadre, València-Ozono Global Jairis, conjunt murcià, i per l'altre, Perfumeries Estudiantes i Saragossa-Gran Canària.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Un apunt de ciclisme aquí, que ahir ens deies que Vingegaard no estaria a la volta. Avui ens vens a parlar de dos que sí que estaran.
Sí, feliçment. Juan Ayuso i Marc Soler seran els dos més destacats corredors de l'UAE que han confirmat la seva presència a Sant Feliu de Guíxols el dilluns. També al costat d'ells, a l'UAE, el prometedor corredor espanyol Pablo Torres.
No ha vingut a avisar-me durant el programa el José Luis Gil, vol dir això, Gil, que de moment no hi ha fumata encara, no?
Hi ha fumata, però no hi ha nom. Sorpresa, perquè a la primera votació, un dels 7 aspirants a la presidència del COI ha obtingut la majoria absoluta per ser nominat president. S'han pres un temps i han dit que faran l'anunci d'aquí uns 30 minuts aproximadament. No ha guanyat Coe, jo crec que el fet que només hagi calgut una ronda significa que Coe no ha guanyat, i em fa molt l'efecte que la gran escollida serà Kirsty Coventry, Zimbabwe, 41 anys, perquè era la candidata impulsada des de l'ombra per Thomas Bach, que, insistim, en només una votació ha obtingut la majoria absoluta per ser nova presidenta del COI, si és que es dona. No llençar la tovallola, d'aquí 30 minuts, al nom del president del COI.
Tenint en compte que estem parlant de Bach, esperem que Phil imprim també a la votació.
Estem pendents d'aquesta confirmació oficial. Superstar.
Bueno, doncs avui és dia de Nations League i segur que el Maldini o comenta el Països Baixos a Espanya o comenta un altre partit. Els companys de relevo li han fet una entrevista a Maite Zúñiga, record woman d'Espanya dels 800 metres, i a la sazón, dona de Julio Maldonado Maldini. Mm. En aquesta recomanable entrevista, jo la recomano, Maite Zúñiga explica la coneixença entre Maldini i Zúñiga.
En las Olimpiadas de Seúl, como eran horarios muy cambiados, tenían que tirarse toda la noche, y había algunas cosas a las 3 de la mañana infumables, él solo preguntaba, bueno, ¿y Maite Zúñiga cuándo va a salir? ¿Y Maite Zúñiga cuándo va a salir? Y Manolo Lama le dijo, ni que te fueras a casar con ella, eso está grabado y tal. Y dijo, no, pero es que yo quiero que... Yo la admiro mucho como deportista, yo quiero ver a Maite Zúñiga. Hasta aquí un día me llamó a la residencia y me dijo, oye, mira, soy un periodista de fútbol, tal, no sé qué, soy un gran admirador tuyo y me gustaría conocerte. A mí me pareció un poco loco, me dijo, no soy un loco, eso dijo de antemano. Y ya te digo, y quedamos un día y nada, y ahí fue. Y de ahí hasta aquí.
Una mica boig, una
loco,
mica boig.
Un loco del futbol.
Una mica boig, sí, sí, però bueno. Demà més de Maite Zúñiga, senyora de Maldini. Rematem amb l'última hora, Batllori. Hi ha un senyor americà que es diu Bill Chisholm que ha arribat a un acord per comprar els Boston Celtics per 6.100 milions de dòlars a la família Grosbeck, que els va comprar per 360 milions. O sigui que els Grosbeck han fet un negoci, vaja, impressionant. Bill Chisholm, nou propietari dels Celtics, recordem, ja té el coi president, el sabrem d'aquí 30 minuts.
Les enquestes en clau Barça, per qui patiu més en aquesta aturada per partits de seleccions, guanya Pedri amb el 57% dels vots. És Manolo González el millor entrenador que pot tenir l'Espanyol? Sí, 80%. En clau Girona, és bona temporada si l'equip acaba a mitja taula? Sí, 89%. Recordo que avui hi ha Tiempo de Juego a partir d'un quart de nou amb el Països Baixos, Espanya. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot.